Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure que tots busquem. I ho fem sempre acompanyats del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel, com estem?
Molt bé, moltes ganes de parlar amb el nostre convidat.
Avui quedarem, em sembla, molt encarats.
Com cada dimecres.
Ja ho veuràs, ho dic amb una miqueta amb segones, però veiem, sorpresa.
Aquí sorpresa. Tenim... El primer que fem és, com sempre, doncs, demanar al nostre anterior convidat, en Ramiro Fernández, per què ens va encomanar doncs, aquesta alegria de viure i aquest convidat. I a qui recomanaries llavors aquesta experiència?
Doncs, si voleu, el Víctor Colomer, per exemple, que crec que pot anar molt bé perquè ha conegut a molta gent de la ciutat. És un personatge, no?
Bon dia, Víctor Colomer.
Bon dia, què tal? Com
estem? Benvingut.
Un honor, el gran Víctor.
Això, el culpable és en Ramiro.
És en Ramiro Fernández.
Quina vinculació teniu, de què us coneixeu?
Amb el Ramiro?
Sí.
La meva dona i ell es coneixen de fa moltíssims anys, però després amb el temps jo l'he conegut. Som veïns, estem vivint molt a prop l'un de l'altre i ens hem trobat. També tinc una cunyada que és cunyada d'ell o cosina d'ell. Vull dir que estic vinculat
a tota una xarxa.
De totes les maneres.
Sí. Això és un clan que, a més, sí, viuen a prop d'aquí de la ràdio. Sí. Van a fer el cafè en un lloc aquí també molt a prop.
I últimament tenim unes complicitats inconfessables.
Ui, aviam si ens ho explica.
A veure si al final ho aconseguim.
Aviam si al final es deixa
anar. Un d'aquests secrets.
No, perquè ell no m'ho perdonaria mai.
No.
Doncs s'han de confessar, aquestes coses inconfessables són les més interessants.
Explica'ns, Víctor, perquè on vas néixer?
Exacte.
A Barcelona.
Ah, sí?
I quan
sí.
vas venir aquí, a la nostra ciutat
no,
de Sabadell?
No, vas néixer a Barcelona perquè la meva mare era una senyora molt de Barcelona que s'havia casat amb un empresari de Sabadell, però ella, la seva Barcelona... Va marxar de Barcelona als 23 o 24 anys quan es va casar amb el meu pare. Va viure aquí fins als 90. I tota la vida va dir que ell era de Barcelona. Havia passat 70 anys de la seva vida a Sabadell, però continuava dient que era de Barcelona. Per tant, tots els seus fills havien de néixer a la Dexeus. I els 7 fills que va tenir, que són jo i els meus germans, tots vam néixer a la Dexeus.
Això és nivell, eh? Això és quan la Dexeus era...
Això és quan estimes, no? La teva terra, la teva identitat, sí, sí, sí. I per molt que marxis...
Sempre va ser molt... Sí, sí.
I vas venir de petit, ja? De...
No, sí, vivíem aquí. Sí. No, la meva mare només anava allà
per parir prou. Sí, sí. I de quin barri ets?
Del centre.
El centre.
Sempre he viscut al carrer Tres Creus i ara visc al carrer Indústria, que està una miqueta
a tocar. I quins records guardes d'aquella infantesa i del Sabadell d'aquella època?
De la meva infantesa, superfeliç, perquè jo era el quart de 7 germans, no em tenien mai ni per un dels grans ni per un dels petits, ni em renyaven ni em donaven responsabilitats. Vivia lliure, vaig anar conformant una personalitat bastant individual i solitària, que encara continuo, i sempre he fet el que he volgut.
Sí, estaves al mig. I quants nois i noies, o com era?
4 nois i 3 noies.
Caram, mig. I al col·le? Quin col·le vas anar?
A Sant Nicolau.
Sant Nicolau.
Que també està allà al costat.
També estaves,
sí, vaja,
no movies,
eh?
De
carrer
Barcelona.
Bèlgica, que deia la meva àvia, però que és el carrer
Bèlgica, i tant, sí. I què
recordes? No, perdó, ho he dit malament. La meva, quan tots li deien que carrer Bèlgica,
sí,
perquè en ple franquisme era el carrer Bèlgica, ell en deia el carrer Jardí.
El carrer Jardí.
I tots li deien a la meva àvia, que aquesta sí que era sabadellenca, perquè era la mare del meu pare, sempre deia, no, és el carrer Jardí. I li deien que és el carrer Bèlgica. I quan es va morir el Franco i van canviar tots els carrers de nom, se li va posar carrer Jardí perquè, efectivament, la meva àvia sempre havia tingut raó i nosaltres no ho sabíem. Històricament i tradicionalment, aquell sempre havia sigut el carrer Jardí. Per això ella parlava de la nomenclatura antiga de la seva.
Que
llavors,
va...
Allà és on hi ha el carrer, però bueno, el col·legi Sant Nicolau abans va ser Betània, que havia estat a la via Massaguer, i jo anava a...
I allà al Bèlgica també hi havia el Cor de Maria,
sí,
també.
Sí, sí,
que també hi havia...
I després el Carme Simó, més amunt, que després l'han canviat. Sí, sí, és un carrer molt d'escoles.
Molt d'escoles. I que recorda? I el Generalíssimo, on hi ha l'escola de música, allà hi havia la, una escola que hi havia el Generalíssimo.
És el que jo deia ara, el Carme Simó. Que
ah, exacte, el Carme Simó, exacte.
Sí, sí. I abans has dit, sempre he fet el que he volgut. A l'escola també? Eres bon estudiant? Com eres?
No, no.
Què recordes? Què recordes de l'escola?
Eres bon estudiant? Aquesta pregunta em recorda molt les entrevistes que feia el Gamell al diari Sabadell, el Gamell fill. Sempre feia aquesta pregunta. Jo pensava, com algun dia em facin amb aquesta pregunta.
Doncs te l'he feta.
No,
m'agrada que em facis.
No li agrada, però a mi sí que m'agrada conèixer com era en Víctor
provaven,
de petit.
Que provaven justet, el mínim esforç. Si podia treure un 5, no treia un 6. I anava a provar, no repetia mai, m'ho treia més o menys bé. Sempre em quedava una assignatura o dues per setembre, que sempre l'acabava provant.
I eres gambarrillo o què? Classe?
No.
No feies fullon?
No.
I algun així, algun conegut que es conserva en l'amistat d'aquella època
de
col·le?
Sí, sí, sobretot tres, som una colla de quatre, que ens diem els matapans, perquè ells venien a casa i sempre es menjaven totes les magdalenes, i una senyora que teníem a casa deia que no convidis més aquests matapans. Doncs els matapans, conservem tant l'amistat que aquest dissabte finalment anem a Barcelona, hem trobat una data per poder veure l'exposició del Kubrick al CCCB, que ens ve molt de gust i que a tots ens agrada molt el cine, i ens trobem cada 3 o 4 setmanes per dinar. Sí, sí, les amistats de la infància són les que més es conserven. Són les que més es conserven.
Ha fet molta gràcia els matapans, eh?
Matapans, sí, venien a casa i s'acabaven la bossa de magdalenes cada cop que venien. Sí, sí.
Les magdalenes, eh? I Cubrià, també de Kubrick, també de l'època aquesta del...
Bueno, Kubrick són moltes èpoques.
Són moltes èpoques.
Des del Crimen Perfecto fins als Eyes Wide Shut, no sé si passen 30 o 40 anys.
Exacte.
Són pel·lícules tan diferents. I totes tan bones.
A Sant Nicolau, i després de Sant Nicolau què fas?
Quan... A l'institut, que és on ara hi ha els Mossos d'Esquadra, que era l'institut a Raona i Gara, a la Mancomunitat. Allà vaig fer el 5è i 6è de batxillerat. Jo sóc de programes escolars molt antics, eh?
Que ets de cou o de preu?
De cou.
De cou.
Sí, això sí.
COI, COI, no? Que deien els francesos.
Ah, sí.
COI.
El cou el vaig fer a Esplugues de Llobregat, en una escola piloto.
Que el deport és espanyol.
No. Eren els primers cous que es feien.
Cou experimental, no?
Es feien de manera experimental, sí. Mm-hmm. I després a la universitat, a l'Autònoma.
Autònoma. I això no et va saber greu, perquè jo, per exemple, això del cou, he parlat amb companys que deien, home, és que a mi em feia gràcia després del batxillerat fer el preu, no?, que sonava com més,
no,
més
revés,
universitari.
Al revés,
no?
Al revés. Cou era una cosa molt moderna, molt guai. Si feies cou, estaves a l'última. No, molt orgullós de fer cou.
I com hi anaves?
Això que no era bon estudiant,
no,
eh? Al
no
final,
era,
mira, cou
no
i tot.
No, si les assignatures m'agradaven...
Llavors les trobaves amb nota,
sí,
no?
Sí, sí.
I quina t'agradava més? Recordes alguna assignatura?
Tot
o...
el que era lletres.
Lletres.
Llengua... ortografia,
llatí...
I apuntava maneres.
Història gens.
No?
Història ho sento, no.
Home, doncs res, això...
Soc d'aquells que repetiré i cauré dues vegades a la mateixa pedra, perquè mai...
L'història aquella que s'aprenia de memòria, no? Tot allò amb lletrera negra, que feien les preguntes...
Totes les assignatures són xules, eh? Tots els temes són xules. Si tens el mestre que et motiva...
Exacte.
Hasta les matemàtiques pots arribar-los a trobar poesia. Jo a les matemàtiques he arribat ja de gran a trobar-li una bellesa excepcional a les matemàtiques.
I això al col·le començaves a escriure, ja t'agradava escriure o feies... Això, feies apunts, t'agradava escriure, feies algun diari, feies alguna... Ho dic perquè aquesta vocació de periodisme... No. O
jo sé que
com...
escrivia sempre cartes, escrivia a la que marxava de colònies, o el que es, no sé com en deien llavors.
De grups d'esplai? O...
Sí, de grups d'esplai, o els meus pares em van enviar a França 2 anys als estius, i des d'allà escrivia cartes molt llargues, i escrivia cartes a tota la família, i això sí que escrivia. Després, quan vaig estar a Anglaterra, on vaig aprendre anglès, també de més gran, eh? Bueno, 15, 16, 17 anys.
Explica'ns això, com que et van enviar també els pares a Anglaterra?
Bueno, a Anglaterra sempre hem tingut uns parents. Mm-hmm. Una cosina del meu pare va ser la primera aviadora catalana, Mari Pepa Colomer. Igual.
Ostres, sí, sí.
Et sona?
Sí, tant.
És parenta meva. Aquesta era cosina del meu pare. I se'n va anar després de la Guerra Civil, perquè ell havia col·laborat, no havia tirat mai cap bomba des de l'aire, però però havia tirat fulletos, bueno, estava al bàndol republicà. I se'n va anar amb un pilot fins a Marsella, allà es van casar i van acabar vivint a Anglaterra, i sempre més van viure a Anglaterra, i sempre més vam tenir aquests parents allà. I ens anava molt bé tots nosaltres perquè anàvem a aprendre anglès i ells sempre ens acollien a casa seva.
I a Londres mateix?
A la London Area. Primer estaven a Epsom, que és on hi ha les carreres de cavalls, estàvem just davant del circuit, i després a Stoneleigh, que era, està a prop de Wimbledon. Clar. O sigui que agafes el tren i sempre en mitja hora o tres quarts d'hora arribes a Londres.
Però això, aquella època...
I primer vaig estar als 15 anys, 3 mesos, i després, quan vaig entrar a la universitat, devia tenir 17 o 18 anys, llavors vaig estar 6 mesos allà a Anglaterra, treballant de cambrer i estudiant anglès, i sempre perquè l'hostatge el teníem pagat perquè aquesta senyora ens acollia a la seva.
Oh, però això molt bé, no? Perquè no era massa comú l'època també això passar, per exemple, que t'enviessin a França, després a Anglaterra.
Però a França de molt petit, a França potser tenia 10 anys, i allà vaig haver d'aprendre molt francès, que a més és l'idioma que ens ensenyaven al col·le, i a Anglaterra, clar, vaig aprendre l'anglès.
Però això molt bé, perquè després de cara a la universitat això també et va donar, sí, un bagatge, sí, no?, a nivell,
sí, sí,
de...
Sí, sí.
I que ets de francès, més de francès o d'anglès, tu? Que t'agrada més?
Són tan diferents. Com a país, jo em trobo molt més a gust a Anglaterra.
Anglaterra.
Però a França li he de donar més oportunitats. No tinc res contra França.
Ets parisenc, també enamorat de París? O...
No, he estat poquíssimes vegades. Em conec Londres perfectament. Em conec el metro de Londres molt millor que el metro de Barcelona.
O sigui, londinenc, però... Tenim, sí, un londinenc, sí, aquí, sí, de pro. Sí, de fish,
sí,
and chips.
Sí, sí. Bueno, fish and chips no m'agrada mai gaire. No. Però sí, conec Anglaterra i m'agrada molt tot l'anglès i tinc una falera per tot el britànic, sí.
Fantàstic.
Doncs, Víctor, tenim una sorpresa per tu. Lluís Morral, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, avui descobrint que us deien els matapans, sí, perquè arrasàveu amb tot el menjar.
Lluís, estàs aquí? Lluís, estàs aquí?
Sí, estic, no.
És que no tenia els auriculars posats, ara me'ls he posats. Què fas aquí?
Sorpresa.
No. Sorpresa, sorpresa.
Que és bona sorpresa.
Sorpresa. Sí, doncs deien els matapans, sí, sí. No sé, no sé com és que ha explicat això, però sí, és veritat.
I us menjàveu totes les magdalenes i tot el que hi hagués allà que fes... que hi hagués farina, vaja.
Sí, després del col·le era visita obligada a casa seva i la noia que tenien allà, doncs sempre ens... ja ens deia això perquè sempre anàvem a menjar a berenar allà i a jugar i tot això, però anàvem a berenar allà. I les magdalenes era el que més volíem, evidentment.
Era el plat estrella.
El plat estrella, exacte. Amb les magdalenes,
I escolta, Lluís, sí, explica'ns, sí, també, sí, aquesta amistat, no?, que ara en Víctor ens comentava que encara a dia d'avui, doncs, la manteniu i encara feu trobades.
Sí, sí, sí. Bueno, és que... Pues ja us ho ha dit ell des de res, des de...
De quina edat estem parlant?
Jo què sé, no, des del principi...
El Lluís i jo ens enviàvem, això que deia d'escriure, sí, cartes, no, uh-huh, sé si teníem, Lluís, corregeix-me si m'equivoco, 7 o 8 anys, a tots, sí, dos érem uns fanàtics de la tele, o no, sí, la teníem o l'acabàvem de tenir, érem fanàtics de tot de sèries que ara no recorda ningú, com El Fugitivo.
Hombre, Richard Kimball.
El Richard Kimball, que perseguia el Manco.
El Manco, que van fer una versió ara.
El túnel del tiempo...
El Sibius, el submarino, com es deia aquell? El viatge al fondo del mar.
Viatge al fondo, sí, viatge al fondo del mar.
Ah, i tu estaves fent l'alarma, no?
Sí,
i sos. I un sos.
Bé, no cal efectes, perquè amb ells dos, mira,
bueno,
ja tenim...
Total, que ens vèiem amb el Lluís per veure la tele i després, durant un estiu, ens enviaven fotos del Fugitivo i tot això.
En sèrio, fotos?
Sí, perquè fèiem com una col·lecció, no? Com anava això?
Un àlbum.
Sí.
Compràvem el teleprograma i d'allà retallàvem les fotos que sortien. Sí. I això ho posàvem en llibretes.
Exacte.
Perquè a en Víctor li ha agradat sempre, no?, fer fotomuntatges, em sembla.
Sí, ara que
igual
penso,
la veritat és que de petit agafava...
Igual ve d'aquí,
és el, sí, que anava,
sí,
a dir.
De petit jo li agafava a la meva mare l'Ola i el Lectures i ho retallava i feia collage. O sigui, agafava la senyora que anunciava una rentadora i el nòvio de l'Elizabeth Taylor, de turno, i els ajuntava i li posava la rentadora al mig. Vull dir que ja era una mica fotografia.
No hi existia el Photoshop i llavors, doncs, manualitats, amb la cola i...
Amb les tisoretes. Oi, això del TP, el teleprograma, aquella petiteta.
És la petita.
És la petita,
que valia un duro.
És la petita, hosti, tant 5 pessetes. 5 pessetes. Però això és fantàstic, no, Lluís, que conservar aquesta amistat, que us aneu veient des de...
Això és un tresor, sí, perquè no tothom ho té.
Sí, el que passa són d'aquelles coses que potser no valores perquè les has tingut sempre, però saps que estan allà i bueno, i molt bé, i jo encantant de la vida amb ells i suposo que ells amb mi.
I escolta...
Que no, que... Digues, digues.
Explica'ns alguna anècdota de tants anys, no? D'història, d'amistat.
Una confessable, una d'aquestes confessables.
Aviam què dirà.
Ai, ai, ai.
No, 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 perquè no m'he preparat res. No, però ara us sentia que parlàveu de Londres i tot, i París i el francès i tot això. No sé, em vaig fer un viatge a París ell i jo sols, jo era la primera vegada que anava a París, ell no sé, potser ja havia estat. Te'n recordes?
Sí, tant. Que no ens van deixar entrar en un hotel perquè es pensaven que érem gais o alguna cosa així, no?
Ah, en sèrio?
Perquè no hi havia habitacions i només hi havia una habitació amb un llit. I vam dir, bueno, és igual, dormim aquí. I el senyor es va dir, de cap manera.
I això que era París, sí, imagina't.
Et sona això, Lluís, oi, que van així, això?
Més o menys, sí, sí, em sona.
Sí, sí. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Sí, sí, no sé.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer aquesta petita sorpresa. Una abraçada.
Pues nada,
adéu, Lluís. Ens veiem dissabte, no?, amb el Kubrick.
Ens veiem dissabte al Kubrick.
Molt bé.
Vinga.
Vale, ja quedarem. Adéu.
Adéu, gràcies.
Ja quedareu. A
gràcies,
a veure,
Lluís.
A veure qui paga les crispetes, eh?
A veure, aviam, les crispetes.
Sí.
Que ets dels que mengeu crispetes o no?
No, ja mai.
Ah, mai.
Això
mai.
Està bé, eh? Això està bé. I aficionat al cinema, també, o...? Clar, què dius, això?
Molt.
Sí? Bon. Ja vas començar l'època aquesta de...
Per culpa teva.
Sí?
No, per culpa del Pere Cornelles del Cineclub.
A veure, expliqueu-ho això.
Però tenim un passat comú, cinematogràfic també, que... perquè ell organitzava cicles, ara ho estàvem recordant abans d'entrar aquí, cicles de cinema a Belles Arts. Era de l'aula de cinema de Belles Arts.
L'aula de cinema de Belles Arts.
I la portava el Pep. I allà, sí. Jo recordo molt el cicle de cinema alemany, que tu li deies més nom, no?
Com cinema era? Jove alemany.
Cinema jove
cinema
alemany.
Jove, el manifest d'Oberhausen, dels anys 60.
I allà hi havia pel·lícules del Fassbinder, allà vaig conèixer jo el Herzog, el Klaus Kinski, el fantàstic Klaus Kinski. Sí. No veu passar vosaltres també allà l'Aguirre?
L'Aguirre, la còlera de Dios, que la Natasha Kinski, també sí. L'actriu, és igual que el seu pare, veies, veies la Natasha
sí.
I veies el Klaus Kinski,
sí.
Allò de l'Aguirre, que estava allà...
Que després he llegit amb el temps les biografies, com es van filmar aquelles pel·lícules... La del barco és la còlera de Dios? No, la del barco és... Aquella sí. Que puja en un barco per una muntanya...
Exacte, aquesta és la
colera. Doncs aquesta, brutal, va ser un rodatge allà al Brasil amb les pluges de la selva, va ser diabòlic, infernal, va ser fatal. Ningú es va... Havia de sortir el dels Rolling Stones, el Mick Jagger, i es retrasava tot tantíssim que al final el Mick Jagger no va arribar i van eliminar el paper del Mick Jagger. Imagina. Van passar una de coses, va ser horrorós. No sé com els hi va sortir la pel·lícula encara. Perdona, m'estic enrotllant massa.
No, un gran cinèfil. Sí,
no, és
sí,
que
sí.
Tenim una persona que també doncs, està esperant per parlar amb tu.
No fotis.
Sí, saludem-la.
Posa't els auriculars un altre cop.
Posa't-els un altre cop. És la Montserrat Carreras, que la seva mare doncs, era la primera pilot d'avió catalana, la Mari Pepa Colomer. Bon dia, Montse.
Home.
Hola, bon dia.
Montse, què tal? Què fas aquí?
Hola, Víctor.
Què tal? Com estamos?
Pues mira, aquí estamos.
Pues mira, estoy yo hablando en Radio Sabadell en directo y acabo de hablar de ti, de Mari Pepa, de la casa de Epson, de vuestra casa en Stoneleigh, todo.
Ah, sí.
Y ahora me dicen una sorpresa y te oigo a ti por los auriculares, vaya.
Es que la estábamos intentando localizar, pero fins ara no hem pogut y llavors anàvem una
mica. No, un moment, així ja ho sabíeu tot.
Ja ho sabíem tot.
No, deixeu xerrar.
No et volíem fer spoilers, si no la localitzàvem tampoc et podíem xafar la sorpresa.
Montse, què tal, com estàs?
Nosotros muy bien.
Sí.
Muy bien. Sí, sí. O sea, ¿y tú qué? Todo esto.
Ya ves, ya. ¿No? A mí me enredan, me engañan y me llevan a la radio para contestar preguntas. Y me preparan sorpresas como esta.
Pues eso me parece que ha sido a través de tu hijo.
Ah, de Félix. Yo sé que Félix sí. Les pasó una foto mía, que ayer estos de la radio estuvieron poniendo en Twitter una foto mía que yo decía, ¿pero dónde ha salido esta foto? Y al final Félix me reconoció que se la había dado ellos. Así, el contacto contigo también. Pues ya le voy a reñir, ya Félix, ya le voy a reñir. Que no sea la próxima sorpresa, porque aquí vamos de sorpresa en sorpresa y tiro porque me toca.
A ver si tienes más sorpresas.
A ver, seguro que ellas te quieren preguntar algo.
Muy bien.
No, bueno, estábamos recordando toda esta época de Londres, de Inglaterra, y esto, y ¿cómo era él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es Víctor?
Víctor, un chico muy, muy entusiasmado con todo.
Era muy curioso ya desde pequeño, ya tenía esa capacidad de preguntar.
Esa energía, tenía tanto interés en todo, Y nosotros siempre disfrutamos mucho de tener él en casa aquí en Inglaterra.
Siempre preguntando, siempre preguntando y siempre con estos ojos que le saltan, ¿no? Siempre mirando, mirando a todas.
Eso sí. Por eso, un chico estupendo.
Quiero recordar que una de las veces que estuve aquí, la más larga, que me cogisteis como siempre estupendamente, tú estabas embarazada y después nació un hijo. Y después me llamaste por teléfono, que yo ya estaba aquí en Sabadell, y me dijiste, ¿te importaría que mi hijo se llamara Víctor? Y dije, encantado. Ajá. De la vida, un honor. Y que tú fueras el padrino, so I am the godfather.
Y yo dije,
pero no puedo ir allá a la ceremonia. Y tú me dijiste, no, se puede ser padrino a distancia. No sé cómo lo hicimos, pero resulta ser padrino.
No, es verdad.
Sí, sí.
Y nuestro Víctor siempre tiene mucho cariño para ti.
Sí, es que es un chico. Bueno, los tres hijos que tenéis son encantadores.
Bueno,
Montse, a ver si venís a España. Están pensando en que quizá vendrán a Tarragona algún día a vivir. Estaría muy bien. ¿Cómo lo tenemos esto?
Bueno, mira, no sé si ahora es la hora de hablar contigo
bueno,
sobre
no,
esto.
No,
pero
y en directo. Y en directo.
Bueno, ya has dicho nada.
Y la familia, qué bien, ¿no?
Montse, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé. Bueno, enhorabuena, Víctor.
Gràcies, Montse, per estar aquí. Okay. I lo siento que t'hayan molestado.
Una abraçada.
Te aseguro que no és culpa mía.
Una abraçada ben
forta.
Gràcies.
Sí, adéu. Recuerdos a todos.
Era molt curiosa també la història, no?, aquesta. De la seva mare, no?
La seva mare,
aquesta primera pilot ens va sorprendre molt i llavors doncs, hem volgut fer aquesta sorpresa.
Tenim les nostres fonts, Víctor.
Ja ho saps,
fonts,
tu ets periodista.
Tenim
per cert,
fonts,
parlem, no?, de l'etapa com a periodista, aquella secció, el cara a cara, el Diari Sabadell, més de 30 anys.
Exacte. Quan comences el Diari Sabadell?
Jo vaig entrar al Diari Sabadell el 1980. Vaig estar fins al 82 fent de tot, bueno, tota la vida fent de tot, però la secció cara a cara va començar 2 anys després i vaig estar 33 anys fent un cara a cara cada dia.
33 anys.
Lo qual volia dir 5 dies a la setmana, perquè cada dia no era, el Diari Sabadell no sortia cada dia, els dissabtes, els diumenges i dilluns no sortia.
Quants cara a cares, doncs?
7.000, és que cada cop m'ho he de comptar, però són 7.000, entre 7.000 i 8.000. La majoria de sabadellencs. I és una llàstima que no estigui a internet, em sap molt greu que tot això, perquè està quasi tot digitalitzat, però...
Sí, perquè jo recordo que això a Drac estava, no? Això estava penjat, havia estat penjat i podies entrar...
Sí.
Inclús ja amb el diari...
I a mi em sap greu que aquests periodistes d'ara del nou Diari de Sabadell no tinguin accés a això, perquè els hi serviria. Tots els que estan entrevistant ara a la pàgina 3 que dèiem abans, aquesta pàgina 3 que sempre entrevisten persones de Sabadell, la majoria els he entrevistat ja abans. I els serviria de font de documentació brutal.
Era difícil aconseguir doncs, aquestes entrevistes cada dia?
Depèn. Hi havia dies que... Tinc un escrit d'un dia que em va resultar tan difícil. És un escrit que el vaig publicar, em sembla que quan feia els 25 anys del cara a cara, que un dia vaig intentar entre 15 i 20 gestions diferents amb la moto per Sabadell, amunt i avall, i tot em sortia malament, a més plovia, estava jo xop, i un nen que havien assassinat en un barri i que l'havien ficat en un armari i a dintre una paret, el cadàver, i jo anava darrere d'això, esclar, ningú em volia parlar. Després, bueno, ja reduïa les intencions, intentava fer una altra entrevista no sé si era, hi havia vaga de mestres i intentava entrevistar un mestre i els mestres em deien que no podien perquè el claustre, l'opinió era assembleària, no sé què, bueno. Tot em va sortir malament, però hi havia dies que el primer que intentes, al final ja intentava ja sempre un dia tenir programada l'entrevista l'endemà.
Clar, això és important, la planificació sempre ajuda,
sí,
però a vegades l'actualitat mana.
Clar.
I d'aquestes més de 7.000 entrevistes que vas fer, no sé si recordes alguna especialment. O
alguna que et vagi colpir, alguna que et vagi així frapar...
Per importància del personatge, la Teresa de Calcuta...
Sí, la Vasco. Que va venir aquí a Sabadell.
Que va venir aquí a aquesta casa.
Va venir,
no,
sí,
aquesta casa no, perdó.
Va venir a Sabadell.
Al carrer Convent.
Va venir a Sabadell, sí.
La primera casa que va fer la Teresa de Calcuta a Europa va ser a Can Puigcener.
Exacte, aquí a Sabadell.
Va ser una... I la Teresa de Calcuta no tenia cap apreci als periodistes ni a la premsa en general. Però, com que venia una mica per l'Ajuntament, i l'Ajuntament el va portar a la ràdio, i jo allà, mentre esperava ell entrar, com aquí, com si estiguéssim aquí
a la saleta,
vaig aprofitar per parlar amb ella, i em va resultar, ara això són ara fatal, perquè em sembla que ella és santa i canonitzada i tot,
sí.
Però em va resultar antipatiquíssima, perquè ella no volia periodistes, i jo, i al final va acceptar que jo li fes unes quantes preguntes, i tampoc eren preguntes fàcils, com aquestes que m'esteu fent vosaltres, que us agraeixo molt que siguin tan fàcils.
Era petiteta, sí. No? Era baixeta.
Molt baixeta.
Molt petiteta, no?
Amb el seu, sí, sí, molt, sí, molt, molt baixeta.
Bueno, i ara gran, aquella època que va venir, crec, no?
Molt gran, molt gran. Però tenia marxa, i tenia energia. Sí? Sí, sí, pujava les escales bé i caminava bé, i va ser una entrevista molt, una mica, de la qual no guardo bon record, però en guardo molt record, perquè, esclar, era la gran Teresa de Calcuta, segurament és l'única santa que he entrevistat.
Home, això no ho pot dir tothom, que no, entrevistat una,
un sant,
una persona...
Sí, és veritat.
Pots encomanar sí. amb ella, eh?
No sé si m'obrirà la porta del cel o me la tancarà una mica més.
Em,
no,
sembla,
no.
Que, em sembla que hauràs de picar ben fort, perquè
no, però tothom ho diu, eh? Al final de la seva vida, aquesta dona era molt, molt arisca, molt, molt abrupta.
Tot
molt...
un caràcter, no?
Sí,
tot un
sí,
caràcter.
Sí. I sobretot amb la premsa no en volia saber res. I després vaig entrevistar a persones que estaven aquí a Sabadell a la seva casa, i la relació va ser extraordinària, i em van fer creure amb lo de la Divina Providència.
Sí, que
em
va
van
passar...
fer creure amb lo de la Divina Providència. La Divina Providència, doncs els catòlics ho tenen molt assumit, que si tu fas coses bones, Dios proveerà. Dios proveerà, perquè és la Divina Providència.
No has de patir mai.
No,
no, has, de patir
no has de buscar el menjar, ja et vindrà.
Et vindrà, com així és com els ocells piulen.
Sí, sí,
doncs,
sí, sí. I amb elles els hi funciona. Elles cuiden malalts de sida, elles donen menjar, elles cuiden els desvalguts...
I fan una gran tasca.
I un, brutal.
Fan una
i sense fer gens de propaganda, perquè sí. ho tenen bastant prohibit. I a canvi, sempre hi ha, quan obren la porta al matí, troben allà una caixa de iogurts, una caixa de galetes, algú els hi ha deixat menjar.
Sí, sí, fan una gran tasca, sí.
Vull
sí.
dir, que funciona. Lo de la Divina Providència sembla ser que funciona.
Almenys amb elles, no?
Home, haurem de, elles, sí, sí.
Haurem
de provar-ho.
Perquè a mi no em funciona gaire, això.
Bueno, has d'ajudar els altres, clar.
Sí, ja ho faig, ja ho intento.
Has d'entregar-te desinteressadament.
I la que menys així, i la que menys, dèiem, la que més, i la que menys així, és la que té alguna feixuga, sense dir noms, alguna que t'hagi alguna cosa feixuga, dius, ostres, tu, que em fa quina mandra fer...
El Fraga Iribarne... Va ser tot un lío perquè no ens enteníem, vam quedar, ell va dir, bueno, li havíem de fer l'entrevista per telèfon, jo vaig trucar, ell no hi era, després va venir aquí el PP de Sabadell i...
I al final vas aconseguir?
Sí, i al final vaig aconseguir, i va haver una bona relació.
El Carrillo el, també va venir.
El no? Carrillo no. també, a l'Aznar també.
L'Aznar. És que això és un crac, tu ets un crac, eh? És que, sí. és clar, és que tot
home,
això
7.000, és que 7.000...
S'ha de recuperar, clar, eh?
Qualsevol famós que passava per Sabadell en qualsevol moment, jo
el Víctor,
en Víctor ja...
Imagina't, Raquel, les alegries de viure, per arribar-ne a fer 7.000.
Mare meva,
que feinada. Jo he portat digues. Aquí una llista digues. Només...
Digues. Va, sí, perquè tinc curiositat.
A l'Aznar he trobat els del 2010, el llistat del 2010.
L'última quin any va ser?
Eugenio Baig, l'última,
abans de començar a llegir.
La última va ser amb un grup de música que fan música italiana. Bo, aquella que és fantàstica, aquella sí. L'Adriano Celentano,
hombre,
Domenico Modugno...
Qui no en labora no fa l'amore, eh?
Tu has vist el vídeo d'aquest
hòstia,
tio?
Sí.
El vídeo, quan va guanyar el Festival de San Remo de l'Adriano Celentano, és fantàstic.
És acollonant.
Jo, durant l'estiu passat, me'l vaig estar posant moltes vegades.
Amb aquell careto que fa...
Amb aquell careto, sí, sí. Però a més fa una broma que sembla que comenci, perquè com que ha guanyat el concurs vol repetir, i llavors figura que s'equivoca de cançó i tothom... Bueno,
era un crac, era un crac.
A l'Adriano Celentano jo estic enamorat d'ell. I tota aquella música italiana, que quan jo era petit a casa hi havia discos de tota aquella gent, la Rita Pavone també tenia una energia increïble.
I el Rocky Roberts, te'n recordes?
No, aquest no sé què
és. És aquell que ballava com el Michael Jackson. Un que...
Ah, vale.
Sí,
ah, vale.
Sí, sí, sí. Fan tota aquesta música fantàstica.
Doncs l'última entrevista que vaig fer al Cara a Cara va ser amb un grup de Sabadell, que no recordo com es deien, que el cantant era sabadellenc i que feien música d'aquesta època italiana.
I a la
que no sé per què la música italiana mai més...
I la primera, te'n
sí,
recordes? La primera?
Perfectament, Giorgio Silfer, esperantista.
Ostres!
Perquè aquí a Sabadell hi ha molt moviment amb l'esperanto.
Home, i tant!
I va venir aquest tio, que era un... No sé de quin país era, com que parlava amb esperanto i m'ho traduïen, no sé si era... alemany o austríac o algo així. I després, quan va tornar al del Centre d'Esperanto de Sabadell, em va dir, mira, torna aquella persona que va ser la primera, però quasi 20 anys després. I li vaig tornar a fer una entrevista només per commemorar que ell havia inaugurat la secció de Cara a Cara.
Que fort. I durant tants anys, alguna vegada t'havien censurat?
El diari, el mateix diari.
Poquíssim, he de dir. Però una que em va fer molta, molta, molta ràbia, i aquell dia no va sortir l'entrevista, va sortir un article d'opinió de no sé qui, en l'espai que ocupava jo sempre, el director va considerar que no es podia parlar de condons ni de preservatius. Era la campanya Póntelo, Pónselo. Els socialistes del sí. Felipe González van fer una campanya perquè les dones posessin el preservatiu als homes. I el meu director va considerar tan pecaminós i tan pornogràfic que és que em va censurar no una frase, sinó tota l'entrevista.
Tota l'entrevista.
Imagina't. I no fa tant, eh?
No fa tants anys.
Sí,
ja, no?
Fa molts anys.
Bueno, però ja
era... Anys 80 i pico, havia de ser això.
Però ja era democràcia, teòricament.
Ah, bueno, clar.
Però era
l'època d'aquestes.
L'inici també de la sida, no? Amb tot l'estigma.
Amb el director sempre ens teníem nostres mas i nostres menors. Ell em respectava, molt, és veritat. Però a vegades no se'n podia estar i em tatxava alguna parauleta o me la canviava i coses que em feien ràbia.
T'emprenyava això, clar.
Sí, sí, però, bueno, no sé si podia fer més. Ell llegia l'entrevista després que jo ja era fora, i ell considerava que aquella paraula... Amb el temps cada cop ho va fer menys.
I la foto que sortia al cara a cara era...
Meva, sempre.
Sempre teva.
Sempre.
O sigui, la fotografia també t'ha agradat.
Per això em van deixar sempre fer-ho... O sigui, l'any 82, jo els hi vaig dir... Jo de petit havia llegit molt el de l'Arcos, a Tortona.
Sí,
amb ella segur.
De l'Arco.
El de l'Arco era un... que feia entrevistes a La Vanguardia. Unes entrevistes molt curtetes, amb preguntes molt breus, a vegades una frase, i respostes també molt breus, a vegades una paraula. I, en comptes de foto, una caricatura.
Exacte.
I era un tio que feia unes caricatures genials. I aquest tio jo me'l llegia sempre, inclús de petit.
Sí, d'aquí surt una miqueta l'inspiració.
Sí, segur. Perquè jo de petit agafava La Vanguardia de casa, no em mirava res, perquè política nacional i internacional m'hi portava tres pitos, però, en canvi, l'entrevista del de l'Arco, que es deia Mano a Mano, i per això la meva es diu Cara a Cara.
Cara a Cara, mal.
I quan ho vaig proposar al diari vaig dir, i jo faré la foto, perquè caricatures no en sé fer, però puc fer una foto. I m'han dit, tu faràs la foto cada dia i una entrevista cada dia? Era una època que al diari Sabadell no hi havia seccions, i llavors seccions fixes semblava que encursetava molt tot el contingut.
Perquè tu trobes un diari quan entres com... Quin diari et trobes? Com...
El carrer Calders, una taula llarga amb 4 o 5 persones que no coneixien. Mm. Em pensava que serien totes més velles i no eren tant.
Carrer Calders és allà baix a la gasolinera, no?
Sí, exacte, sí. I no sé què vols dir. Ja havia mort el Franco, ja era el diari, i ja no hi havia el Llogo i les Fletxes.
Val.
Ja no era el diari franquista.
Trobes un diari en castellà...
És hereu de l'altre diari, clar.
Exacte.
I... Bueno, no cal entrar més.
Va. I quin diari deixes?
Quan tu plegues...
Un diari molt trist. Molt trist. El diari que jo deixo és molt trist. I després de mi encara van venir un parell d'anys molt tristos per tota la gent que... És una altra colla de gent que d'amics que conservo i que anem a sopar i que ens ho passem molt bé i parlem molt, però...
Has fet amics.
Va ser una agonia llarguíssima. Va ser una cascada d'acomiadaments... que donaven molt mal ambient.
Exacte, sí, va haver-hi molt mal...
Concretament amb mi es van portar molt malament, em van prometre una indemnització, després no me la van pagar, després em van dir que no me la donaven perquè no tenien diners, al cap d'uns anys despedien uns quants més, i sí que havien trobat diners i els hi pagaven, però a mi no me'ls van voler pagar. Jo sempre hagués volgut fer una despedida una mica solemne i oficial, despedir-me dels lectors, això va ser impossible perquè... Molt malament, molt malament. Va ser una decadència que va durar molt temps, i de la qual tots guardem un record molt trist.
I com veus ara el diari?
Un nou diari.
A mi m'agrada molt. A mi m'agrada. Hi ha gent... Tothom vol que jo digui que aquest diari no val res perquè el bon nostre era el bo, però de cap manera aquest diari a mi m'agrada. De disseny és increïble.
Està molt bé.
De disseny és preciós.
I a més en català.
I li donaran un premi. Sí, al final el diari Sabadell, això no ho reconeix ningú, era molt català. Menys la secció d'esports era quasi tot català, el meu diari Sabadell. I el d'ara, estic segur que tard o d'hora li donaran un premi de disseny periodístic perquè el disseny és molt millor que l'ara i a l'ara li acaben de donar aquest premi. I de continguts, doncs és el que ha de ser. Bé, està molt bé, t'informes. Ahir vaig fer la prova. Jo sabia que hi havia al Vapor Badia una conferència de dones guionistes. I perquè ha de ser un diari de serveis, també. Un diari local, si no té serveis, és a dir, a quina hora exactament comença aquella pel·lícula, en quin cine, i quina conferència fan, a quina hora, la gent ha de funcionar. I aquí la gent comet uns quants errors, i a vegades jo crec que no li presta.
Diari de avisos, no? De avisos
sí,
i notícies.
Sí, abans era 6.
Sí, sí.
Exacte.
Però ahir vaig agafar el diari i dic, aviam, la conferència aquesta era a les 7. A quina hora és i a on? I la biblioteca va dir... I eren les 6 de la tarda, ja feia tard. I ja no hi vaig anar, però em van donar aquest servei. Entres a qualsevol, ha d'estar a tots els bars, i has de trobar-lo, has de poder fer aquestes consultes, i un diari Sabadell t'ha de contestar aquestes preguntes. I si et diuen un dia, has vist que han atropellat unes... No, és que passava que hi havia tot d'ambulàncies allà. L'endemà el diari Sabadell t'ha de dir, allà doncs va caure una senyora i un cotxe la va atropellar o el que sigui. Aquestes petites notícies ja han de ser. I agraeixo molt al diari Sabadell, als infogràfics, que és una lluita amb la que jo mai vaig guanyar amb l'antic diari Sabadell. Els infogràfics són aquestes imatges, dibuixets, que amb un dibuixet t'expliquen tota la notícia.
Sí, sí.
Què passa amb l'art tèxtil? És que no ho entès mai que passava amb l'art tèxtil. Doncs et fan un dibuixet i et diuen, mira, aquesta part d'aquí és la que es queda al banc de Sabadell. De Sabadell. Aquesta altra se la queden a la família. Aquesta altra edificaran i l'altra preservarem per la història. I ja està explicat amb un dibuixet.
Sí, a vegades una imatge va més que mil paraules.
Sí, és que no llegeixes l'article, ho sento per l'articulista, però és que ja no llegeixes l'article, perquè dius, ja ho sé.
Ja veus la imatge.
I escolta, ara que parlàvem del paper, no?, dels mitjans locals, també m'agradaria que com a periodista, quines són les funcions o les habilitats que hauria de tenir un bon periodista?
Tachant... Com hem d'aprendre?
Carrer.
Explicar les coses des d'allà on passen, no?
Clar, olfacte. És a dir, perquè l'Ajuntament et digui que és molt important que han inaugurat un centre d'avis a no sé on, si ha baixat un ovni al bosc de Can Deu, doncs te'n vas a mirar l'ovni. Ja no, un ovni és massa exagerat.
Però, home, tot però, pot ser, eh?
Per més que l'Ajuntament et digui que és molta notícia lo seu, perquè, o sigui, sempre tots els diaris, tots, el de Sabadell i tots els mitjans de comunicació i tots, acabem polititzant-nos massa i institucionalitzant-nos massa, perquè és tan fàcil aquella nota de premsa que t'arriba de l'Ajuntament.
Aquell teletip, no? Quan el que hauríem teletip, de fer...
Aquella nota de premsa, ostres, que tens... Amb ràdio deuen ser 5 minuts, amb diari és un espai a la pàgina 7 que no saps què posar, i t'arriba aquella nota de premsa i dius, oi que bé, copiar i pegar, pum. Hem de lluitar contra això.
Hem de generar nosaltres les notícies, no? Escoltar allò, més sí, els veïns i veïnes, investigar.
I vull fer una crida a favor del periòdico. El periòdico de Catalunya és un diari que fa investigació, és un diari que fa carrer i que ningú en parla i que està molt malament i els seus periodistes ho estan passant fatal, però ni a l'Ara, ni la Vanguardia, ni cap altre diari de Catalunya fa... Si hi ha el tema dels narcopisos, ells són allà i entren en un narcopiso i parlen amb el traficant i veuen la noia aquella que ja ha sigut abusada sexualment per allà a terra i tot això t'ho expliquen. I això només ho fan els del periòdico. Ho sento, però el periòdico em sap molt greu perquè és un diari que té la fama de sensacionalista, només perquè té titulars grans i va ser el primer de fer fotos grans. Després ho han fet tots.
Doncs deixem el periodisme perquè se'ns acaba el temps i tenim encara algunes sorpreses.
Una altra.
A veure, ens han dit que ets molt aficionat a caminar, almenys últimament, i que tens projecte...
El meu fill s'ha passat molt,
No.
A veure, que tens el projecte d'anar a Tanzània, no?
El projecte és pujar al Kilimanjaro, perquè diuen les males llengües que no és tan difícil. El Kilimanjaro són quasi 6.000 metres.
Això són paraules majors ja,
Sí, però no...
Mític, eh?
Però no és escalar, És caminar i anar pujant.
Això és un mític,
sí,
no?
Però...
I per què t'agrada tant ara, doncs, caminar i aquests reptes, no? Aquests reptes també de superació mental i físics, també.
Home, n'has de tenir, no? Si no tens il·lusions de futur i projectes de futur... Com es diu aquest programa? L'alegria de viure, no?
Exacte.
Doncs se te'n va l'alegria de viure. Has de tenir alguna meta a llarg termini o... No, a mig termini o...
I t'agrada caminar? T'agrada?
Sí, li estic agafant el tranquillo i m'agrada molt, sí.
Que vas amb bastons, sense...
Sí, he de pujar amb bastons, si és en pla. Avui he deixat de caminar per vosaltres.
Sí, això ho va comentar.
Els dimecres...
Això ho tenia a caminar. No.
Els dimecres del matí em trobo amb uns amics... Tots jubilats o quasi jubilats i caminem. I ja els hi vaig dir la setmana passada, aquest dimecres no caminaré amb vosaltres.
Que ens escoltin, no? Mentre van caminar. Sí, no sé. Llavors camines acompanyat normalment.
Em van dir que vindrien de públic. Dic, no, ja estan agotades les places, hi ha un aforo de 100 persones, però ja està tot agotat.
Aneu en colla a caminar, aneu...
Aquests som 3 i o 4, només. Però sí, després amb un altre, el que vol anar al Kilimanjaro amb mi, també ens anem entrenant. Vam anar al Turó de l'Home l'altre dia. I sí,
caminem. I també tens una altra afició, que és que fas un parell de voluntariats, no? Explica'ns en què consisteixen.
Ara que em vaig quedar a l'atur, doncs, evidentment, tenia tant temps que alguna cosa havia de fer, i de seguida t'arriba la sensació aquesta de que en aquest món no estem per passar-nos a la bé i prou, que alguna cosa s'ha de fer pels altres, està clar, no? I vaig anar al centre de voluntariat de Sabadell. Bueno, total, que des de fa quasi 3 anys vaig cada un cop a la setmana a l'Albada i al Centenari, i allà visito a malalts que no tenen familiars, que no tenen ningú que els visiti, ens passen una llista, ho vaig fer ahir, i parles amb aquella gent, vas aprenent que el que necessita aquella gent no és que tu parlis sinó que els escoltis, i veus uns panorames familiars i persones. És molt dur a vegades, és molt gratificant altres vegades, perquè et donen les gràcies una senyora que porta 12 hores assentada en una cadira i que vingui un estrany, se senti al seu costat i li pregunti: vostè d'on és? I amb què treballava? I té fills? I llavors xerren i veus la necessitat que tenia aquella pobra dona de xerrar, i tu vas mirant l'hora i dius: hauria de, encara em queden 5 visites més, però és igual, estaré 2 hores amb aquesta dona i que em digui el que vulgui i ja està.
Aquesta capacitat d'escoltar, no? Que a vegades escoltem poc.
Sí, i jo amb les entrevistes crec que m'ha anat bé la meva experiència amb entrevistes per fer aquesta feina ara, perquè els hi pregunto i els hi trec, i sempre hi ha un moment que llavors ja posen l'automàtic i es disparen, i llavors ja no cal que els hi pregunti més.
No,
que potser la...
I l'altre voluntariat és l'èxit, que és ensenyar a llegir a nens que no són tan... que els costa una mica llegir, i que hi vaig a la ronda, a la biblioteca del nord
sí,
que està a Can Oriac, per allà tirant cap a Can Déu, i tinc el Mohamed, que el Mohamed i jo ens entenem la mar de bé, i el Mohamed li ensenya, llegim llibres, un paràgraf ell, un paràgraf jo, i reforcem la seva lectura.
Un programa que realment millora i molt el nivell d'aquests nens.
Coneixeu?
Sí, han vingut aquí al programa, els hem fet moltes
està
entrevistes.
Està molt ben organitzat,
i molt bé.
Jo estic molt content. Fa poc temps que ho faig, però és molt agradable.
És molt important aquest vincle i despertar aquest plaer per la lectura.
No, i és una de les coses que, per exemple, això del... que tu ets un periodista, comunicador, i realment penso que això que estàs fent és una manera de comunicar realment, no? A vegades et planteges això de les facultats, i que potser el comunicar-se és aquesta cosa de carrer que deies abans, i per exemple amb aquesta gent que tots ens hi podem trobar, no? A vegades.
Doncs escolta aquesta cançó. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. Per tu els Beatles són molt importants, però si et poso aquesta cançó, aquesta altra...
Aquesta és preciosa.
I a qui et recorda?
Aquesta és la que li cantava als meus fills per dormir. En comptes de cantar nanes, els hi cantava aquestes cançons de bressol.
Gran cançó.
Doncs vinga, Fèlix
Colomer. M'inventava la lletra.
Fèlix Colomer, bon dia.
Hola,
apa,
bon dia.
Ja havia de sortir. Fèlix, què has fet? Portes dies guardant-me secrets.
Bueno, no tant, poc dies.
Respectat.
Però la foto d'ahir te la vas descobrir, que era teva, eh?
Sí, però t'ho vaig dissimular bé.
Sí.
Ens ha enganxat ràpid, de seguida ja...
La foto ens ha delatat,
Escolta, Víctor, com es viu el fet de tenir també un fill famós, no?, en Fèlix?
Fatal, perquè vas ballar, com us deia abans. Està pesadíssim, tenim la nevera plena de tofu, d'ou que no és ou, de llet de soja, però bueno, estem amb això, ara som vegans.
No, això, no? Diu que t'has fet, Fèlix, diu que t'has fet vegà, no?
Sí, des de fa 3 mesos, sí, sí.
Fantàstic, no?
I Fèlix...
Abans que res, volia dir que la pel·li del Werner Herzog del Barco és Fix Carraldo.
Sí, ja m'ho semblava que ens estàvem equivocant. Sí, senyor Fèlix,
tens tota la raó.
I els llibres que em vas llegir me'ls va deixar ell. Els llibres aquests que et dic de com es va filmar
Fix Carraldo, la pel·li, aquella sí, me'ls va deixar ell. Sí.
O sigui que fa rato que estàs escoltant, Fèlix?
Sí, porto 1 hora escoltant.
Hosti, has perdut tot el matí per culpa meva, ho sento.
Escolta, Fèlix, i suposo que per tu el teu pare també ha estat un referent, no?, i també una guia que t'ha acompanyat, no?, també en molts dels teus projectes.
Sí, total, i jo sempre dic que si faig cinema és per ell, perquè quan era petit em posava pel·lícules del Hitchcock, pel·lícules del Fred Astaire, la Ginger Rogers, de l'Espagueti Western, sí. Vull dir que el gran culpable és ell.
Sí. O sigui que aquestes sessions que fèiem a Belles Arts o de Cine Club, tot sí, això ha condit, sí, no? Sí, d'alguna sí. manera, sí, sí. Això ha sigut...
És veritat, amb ells veiem, amb el Fèlix sobretot, veiem pel·lícules, però a les 10 del matí, que mai s'havia vist. Jo no sabia que a les 10 del matí es pogués veure cine, però és clar, ell era petit. Feliç, quina edat tenies amb això, quan et posava el bon, el feia el mal i totes aquestes?
Doncs 10 anys o així, jo crec.
10 anys, imagina't.
Home, però són grans pel·lícules.
Sí, són bones pel·lícules. Sí.
Grans pel·lícules, aquestes, la Hitchcock, tot això era cinema potent, eh?
Però encara ens quedava una sorpresa i en Pau Duran ens explicarà quina serà aquesta sorpresa.
Doncs exacte, Raquel, perquè encara ens faltava una sorpreseta que li volíem fer a en Víctor, que ens l'ha de facilitar precisament el Fèlix Colomer. Fèlix, quan vulguis.
Molt bé, doncs la sorpresa és que ho havíem comentat alguna vegada últimament, de que havíem d'anar a Liverpool a fer la ruta dels Beatles, però és per confirmar-te aquí en directe que ja anem i anirem per Cap d'Any, tota la
sorpresa.
Que
bo, Fèlix.
A Liverpool a fer la ruta dels Beatles.
Hòstia, que bo.
I això, començarem anant a l'aeroport John Lennon, on hi ha una estàtua del submarino amarillo, després anirem a veure el carrer Penny Lane, que porta el nom de la cançó Penny Lane.
Sí.
I allà encara hi ha la barberia, el banc i la tenda de Fish and Chips que surt al videoclip.
Sí. There is a barber showing photographs. Penny Lane. Exacte. Sí, sí.
Caram, tu, això.
Després anirem
a Strawberry Fields Forever, segurament.
A Strawberry Fields.
Sí, si ho vaig estar mirant per internet l'altre dia, un hotel, perquè em veu preguntar quina cançó dels Beatles t'agrada. I jo vaig dir, Lucy in the Sky with Diamonds. Dic, doncs, segur que hi ha un hotel, que les habitacions tenen nom de cançons, i la mare em va dir, no, això no té res a veure. I bueno, m'ho vaig trobar.
Estàvem ben conxabats,
és un regal que li vam regalar fa anys per Reis, però no ho vam arribar a posar en funcionament mai.
Sí, no estava executat, Fèlix.
Exacte.
Bueno, I això, després anirem a la casa dels quatre, que es poden veure per fora dues, però la del Joan Lennon i la Paul McCartney es pot entrar per dins.
Ah, sí?
Després a l'església de Sant Peter Parish, que és el lloc on es van conèixer el Paul i el John quan tenien 15 anys, on hi ha una placa commemorativa de la trobada.
Ah, vale.
I al costat hi ha un cementiri amb la tomba de Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby.
Déu-n'hi-do,
sí.
I finalment, doncs, a la Caber Club de Mateo Street, fora ja es veu el mur de la fama, on es veuen els cartells de tothom qui ha tocat, Rolling Spin, Elton John, i hi ha una estàtua de bronze del John Lennon recolzat tot xulo allà a la façana.
Sí, la conec. Bueno, l'he vist en foto, sí, molt xula.
Exacte. I ja no sé on... Música en directe dels Beatles tot el dia.
I ja no sé on, de Liverpool, hi ha una estàtua també de bronze amb els quatre Beatles.
Sí, a la ribera del riu Mersey.
Vale, estupendo. Doncs els hi portarem quatre bufandes grogues i els hi posarem una a cada un.
Perfecte.
Vale?
Molt bé, sí,
serà i farem una bona foto.
Bueno, no et queixaràs, Víctor.
Olé, m'agrada molt aquest regal.
Això és un bon regal de Reis.
Quan és això, Fèlix, el dia?
Per Cap d'Any, en teoria.
Oh, sí. Això sí, ja, eh?
I la nit de Cap d'Any al sopar està reservat algun lloc?
No, encara no. Però ara ho farem.
Ara entrarem en la segona fase.
Exacte.
Bueno, molt bé, bravo, m'agrada molt.
Bravo.
Que bé, m'agrada molt.
Bueno, esperem que ens envies una postal.
Sí, home, sí, que menys.
Sí, home, família Colomer, estaria molt bé que ens envieu una fotografia, i llavors podem il·lustrar una mica aquest viatge que surt d'aquesta alegria de viure, per veure com us heu passat.
De fet, tinc un fotomuntatge dels quatre membres de la família Colomer, que és el nostre grup de WhatsApp, és la foto icònica, que estem tots quatre amb els vestits i les melenes del Sgt. Peppers.
Lonely
el Fèlix, precisament, és el George Harrison, em sembla. Jo sóc el John Lennon, per les ulleres. La Maria és el Paul McCartney, perquè és el més guapet. I la meva dona, la Reyes, és el que queda, que és el Ringo.
Que bé.
Bueno, sembla que li agraden els Beatles, oi?
Sembla que sí.
Una miqueta. No, formen part de la infància i la joventut, clar. I no.
La banda sonora, no? Sí, és la banda sonora.
Sí.
Molt. Doncs Fèlix, una abraçada i moltíssimes gràcies per ajudar-nos, per fer de confident, per ajudar-nos a trobar totes aquestes fonts i fer doncs aquestes sorpreses al teu pare.
I felicitats per els teus documental i tota la feina que estàs fent.
Sí, moltes gràcies, jo encantat.
Una abraçada.
Adéu, Fèlix.
Sí, adéu.
Doncs se'ns acaba el temps, ja ens estan esperant els companys d'informatius, però clar, és el moment de que ens recomanis doncs, a algun altre convidat, Víctor, per a que ens recomani de la seva alegria de viure.
Veiem què ens
sorprendrà. Jo venia aquí amb una llista de 10 persones, ja m'heu dit que això és impossible, que ho resumeixi molt a 3 o 4. Us he de dir només un?
Digues dos o tres que la temporada és molt llarga.
Ja que hem parlat del voluntariat, us recomano l'Auxi. Auxi, com el seu nom indica, es diu auxiliadora. La coneixeu?
Clar.
Doncs seria una bona persona perquè us parlés de tot aquest món, que és molt gran, molt més gran del que la gent es pensa a Sabadell. Una altra persona és l'alcalde de Sabadell, que si l'heu de fer una entrevista humana, tots tenim moltes preguntes a fer-li sobre la seva vida, com ha nascut, on s'ha educat, i políticament el coneixem molt bé, però personalment el coneixem molt poc.
El Matías, vaja.
El Matías.
Parlem al Matías. Déu-n'hi-do, eh?
Més?
Sí, un altre més, vinga.
Un altre, va.
El Werens, el grafitero, el culpable de que tot Sabadell estigui ple de flors, de colors gegants i d'abelles que són drons i de color. La persona que ha colorit una ciutat tan grisa com Sabadell.
Doncs aquestes són les tres persones que ens encomanaran de la seva alegria de viure. Víctor, per acabar, després de tantes entrevistes que has fet, avui que t'hem entrevistat, t'has sentit còmode?
Al final sí, al principi estava molt nerviós.
Això d'estar a l'altre costat.
Nosaltres també encantats.
També encantats, de descobrir. Encantats,
i ens haguéssim quedat hores i hores.
I
però
tant, ja... a més, parlar amb el Víctor sempre és un plaer perquè t'explica coses que no coneixes o que et sobten. I bueno, no hem parlat de la seva última entrevista.
Imagina, però se'ns acaba el temps, que no hem de posar el dia. Sí. Un altre dia ja el convidarem. Víctor, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.